Driving home at Christmas, I can't wait to see those faces. La setmana passada us començava amb una sèrie d'espais dedicats al Nadal, a fixar-nos en aquells productes que o bé anuncien o contribueixen a seguir les tradicions nadalenques. La ponsètia va ser la protagonista del primer espai. Aquesta planta, que en pocs anys, perquè de fet no fa gaires anys, ha aparegut a casa nostra i que probablement és la primera en anunciar-nos que el Nadal arriba. Hi ha un altre producte que també té una certa prioritat en aquestes festes de Nadal, que són els vins. Els vins estan sempre presents en els dinars de Nadal i avui volíem descobrir, ja sabem que tots prenem vi, que probablement tots tenim un vi que ens agrada més que l'altre, que probablement dintre de la nostra família hi ha algú que és d'aquells que aixeca la copa, l'olora i es fa l'entès, encara que no ho sigui gaire, que deu ser el cunyat sempre, perquè el cunyat s'ho carrega tot. I també doncs, aquells que volen investigar i que volen descobrir coses noves. Ho tenim facilíssim avui, eh? En Jordi Monroig és el responsable de màrqueting de Primeres Marques, una empresa distribuïdora de vins i caves i xampanys que en saben moltíssim, com podeu comprendre, de vins. Sant Jordi, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, parlem avui de vins i parlarem un altre dia de caves i xampanys, però a mi m'agradaria saber, perquè els vins estan canviant bastant. Jo penso que ha passat una mica com amb el menjar, no? Que s'estan adaptant a les preferències dels estómacs i de les persones que els prenen avui.
Bueno, és veritat, els vins canvien. De fet, la cultura canvia. No som els mateixos nosaltres que fa 20 anys. Els vins s'adapten. Els vins ara són diferents que fa 20 anys. Acostumen a tenir ara menys cos, càrregues alcohòliques més baixes... Vull dir, sí, hi ha un canvi de tendència dintre el món del vi, igual que hi ha un canvi de tendència doncs amb tota la vida, sí.
Bé, el vi que està molt unit a la gastronomia, evidentment, també havia de passar això, perquè suposo que no és el mateix prendre els plats que avui podem assaborir amb un vi d'aquells forts, ascos, que prendre'l doncs, amb un vi que s'adapti més al tipus de menjar. No? Si tinguéssim aquí Pitu Roca, això ens ho sabria explicar poèticament.
Seguríssim.
Meravellosament. Sí, sí. Però nosaltres ens conformem amb anar descobrint les tendències. No? O sigui, què hem de prendre, què hem de comprar aquest Nadal? Per aquells que sempre estan aferrats a un vi, perquè canviïn, per als que volen descobrir coses noves. Com ho encarem, tot això?
Sí, cosetes noves... A veure, si la gent que li agrada el vi ja veurà que el vi està canviant, ja veurà que els vins cada cop doncs, tenen menys càrrega tànica, que són més elegants, això ja ho veurà. Tendències noves que hi ha en el vi? Jo crec que les dues tendències darrerament que han impactat, una d'elles és el rosat, doncs aquest pell de ceba, ull de perdiu, que amb els últims anys s'ha anat imposant cada cop més, avui en dia no hi ha cap bodega que no en faci cap. I després l'altra tendència, jo crec que últimament, i més nova, i potser una mica més funky, diguem-ho així, és el brisat. O sigui, vins blancs elaborats amb pell, és a dir, elaborats com si fossin negres. És una tendència doncs, que fa 5 o 10 anys quasi cap bodega en tenia cap i avui en dia cada cop hi ha més bodegues que van incorporant vins brisats.
Jordi, i amb què canvia el vi elaborat, un cop elaborat, quan l'elabores amb la pell?
Mira, pensa, a veure, la gran diferència entre un vi negre i un vi blanc és que amb un fa servir la pell, que és el vi negre, i amb l'altre no fa servir la pell, que és el vi blanc. Però, de fet, pots fer vi blancs de raïm negre. El xampany, de fet, que està fet principalment amb Pinot Noir i Pinot Meunier, que són raïms negres, acaba sent blanc. Vull dir que, bàsicament, la diferència, encara la gent es pensa que és el vi blanc, ve del raïm negre...
No.
Un es fa amb la pell, l'altre no. Home, és molt difícil fer vi negre o no ho podràs fer amb raïm blanc, això està claríssim. Però sí que és veritat que històricament, doncs fa molts anys ja es feien així, es van deixar de fer fa molts anys també, i ara recupera aquesta tradició de posar les pells doncs, a l'hora de fer vi blanc. I, evidentment, la pell, doncs, que porta molts compostos fenòlics, doncs, porta una mica de color, vulguis o no, de vegades tinta una mica el vi. De fet, aquests vins se n'hi diuen també vins orange, perquè acaben sent de vegades una mica de color taronja, tenen un color trencat, i li dona doncs, més volum, més riquesa, és un vi blanc, jo diria que ha anat al gimnàs, podríem dir, no? És un vi blanc...
Està corpulent.
Una mica més corpulent, sí, exactament. Sí.
I qui fa vi brisat? Tothom ja o no?
Jo cada cop més, cada cop més. Jo crec que sí, jo crec que cada cop més n'hi ha. Jo et dic exemples, per exemple, Terra Remota, fer una bodega de l'Empordà, doncs feia, fa anys no en feia, ara en fa un. Terror al Límit, per anar al Priorat o Trobar Sense Fronteres, vull dir, o Montsant, vull dir, no en feia, ara en fa un. Cada cop hi ha més petites bodegues. Horto, per exemple, de Montsant, també, abans no en feia cap, ara en fa un. Vull dir, cada cop hi ha més bodegues, doncs, que fan vins brisats.
Escolta, doncs, aquesta seria la novetat que hauríem de posar a les nostres taules si ens ve de gust experimentar.
Si us agrada el món del vi i vols provar cosetes, doncs, que estan ara en tendència, jo crec que sí, jo crec que hauries de posar un vi brisat a la teva vida, més que res per veure cap on van les tendències del vi i cosetes noves que van apareixent, sí, sí.
Parlem una mica d'aquests rosats, que a mi personalment m'entusiasmen, no té més importància, però a mi realment aquests rosats que vaig començar a aprendre i a veure a França, els trobo especialment interessants, francament.
Sí, són més elegants. El rosat històricament aquí s'havia fet molt, doncs...
Era un rosat aquell.
Sí, sí,
era fúcsia,
sí. A més, molts fets amb maceració carbònica, molta fruita, molta maduixeta, no? Era el típic rosadet així afruitat, i en canvi aquests venen d'un perfil que neix pràcticament la tendència a la Provença, quan hi ha un productor de vins blancs que venia d'Alsàcia, bueno, ell i molts més, però segurament ell va marcar tendència, que és Domenot, que és la bodega Ot, aquest home era alsacià, i fa un vi rosat pensant amb els vins blancs, i els fa amb una estructura molt de blanc. De fet, si tanques els ulls, sembla que t'estiguis bevent un vi blanc, no? Llavors, són vins més elegants, no tants amb aquesta carga de fruita, sinó més amb aquesta acidesa, amb marcadeta, són diferents, és un vi molt, molt més elegant.
Per l'Escudella i Cardolla?
Per l'Escudella i Cardolla, bueno, jo m'aniria als clàssics aquí. Jo m'aniria, sí, sí, Priorat, Montsant, Rioja, m'aniria cap aquí. Ribera del Duero, si t'agrada una mica més de fusta. Generalment, però això, estem aquí parlant de generalitats, eh?
Ja, per suposat. L'altre dia, no sé qui em comentava, que quan un arriba... És que no recordo qui era. Que quan un arriba a un restaurant i demanes un vi, o sigui, sempre hi ha un Rioja.
Sí, és un clàssic, és veritat.
I que no hi ha l'hàbit de pensar en altres vins que puguin ser... Que potser a casa sí que ho fas, però que quan vas a un restaurant...
Tens tota la raó del món.
No sé per què passa això.
I avui dia hi ha vins fantàstics a Costers del Segre, vins fantàstics a Terra Alta, espectaculars... De fet, Terra Alta és brutal, tant amb garnatxes blanques com negres, molt, molt recomanable, i a més qualitat-preu, és una zona molt interessant. No sé, hi ha moltes bodegues, a més, molt bones allà.
Doncs això, es tracta d'anar provant i mirar cap a casa i veure què és el que ens ofereixen, també, no?
Sí, sí, sí. Sí. Ara se me'n venen a Datària, per exemple, que és un vi que, a més, està molt, molt premiat, de la zona de Terra Alta, super recomanable. Sí, sí.
Molt bé. Jordi, seguirem parlant un altre dia de caves.
I tant, com vulguis, eh? Com vulguis.
Vinga, gràcies.